Glòria Montasell fa un te amb professionals del segle XXI. Avui, al Viure des de l'Essència, Teresa Alfares i Llorenç Pasqual, biodescodificació.
El nostre cos és la nostra eina de coneixement. Les nostres emocions són la clau. Avui ens acompanyen al Viure des de l'Essència la Teresa Alfares i el Llorenç Pasqual. Benvinguts.
Molt bé.
Hola.
És un plaer que avui estigueu aquí amb nosaltres. Què és la biodescodificació?
Bueno, doncs la biodescodificació és una metodologia, no és una tècnica, que fa servir diverses tècniques diferents, no? Com, per exemple, la PNL, fa servir sofrologia, tècniques de relaxació, una mica de numerologia, i bueno...
Hipnosi.
Hipnosis, també.
Per?
Per fer prendre consciència a la persona de que el seu símptoma no el ve a atacar, sinó que hi ha un missatge darrere d'aquest símptoma, i la nostra feina una mica és descodificar quin és el sentit biològic de la malaltia.
O sigui, que podem dir que la biodescodificació es ramifica amb moltes teràpies. O sigui, moltes teràpies formen part de la biodescodificació.
Moltes tècniques, sí.
Moltes tècniques.
Vàries tècniques.
Uh-huh. En què ens pot ajudar?
Bueno, tal com ha dit en Llorenç, la malaltia, o sigui, la idea bàsica de la biodescodificació és que la malaltia no és una cosa que hàgim d'atacar, sinó que és una cosa que hem d'escoltar. Cosa, un esdeveniment que hem d'escoltar i que, diguem, el nostre cos la manifesta perquè hi ha alguna cosa en nosaltres que estem patint i llavors el cos tracta de solucionar-ho i tracta de solucionar-ho amb la malaltia. La malaltia és un intent d'equilibri.
És a dir, el cos ens parla.
Sí, totalment, totalment. Aleshores, la paraula biodescodificació és perquè amb aquesta tècnica ajudem a descodificar el símptoma, de tal manera que tu tens un problema a la boca i llavors nosaltres preguntem, bueno, la boca, per què serveix la boca? La boca serveix per parlar, la boca serveix per menjar, serveix, diguem, ens remetem molt a la biologia animal i diem, serveix per atrapar el menjar i llavors, doncs, si tu estàs tenint un símptoma a la boca, tindrà una relació amb tot això, amb tot el que serveix la boca. I llavors nosaltres el que farem serà veure, sapiguent que el que tot passa està relacionat amb això, depenent de quins teixits són els que estan afectats, veurem que té que veure amb un tipus de conflicte biològic o amb un altre. I orientant, i preguntant, i buscant a través de totes aquestes tècniques que deien Llorenç, arribem, doncs, a desbloquejar l'emoció que ha produït el símptoma.
Val, però de totes aquestes tècniques deu haver-hi una més elemental de la que parteix, potser, la biodescodificació. Diguem, quins paràmetres s'han de seguir? Jo vinc a la consulta i tinc un problema. Aleshores, què em dieu, Glòria? Necessitem que ens diguis, ens donis, ens...
El primer que es demana també és imprescindible pràcticament el diagnòstic mèdic. Perquè, per exemple, l'esquena és molt gran i a l'esquena hi ha moltes coses i tu pots pensar-te que et fa mal l'esquena però potser és un ronyó que t'irradia l'esquena i el primer, molt important, diagnòstic mèdic. Llavors també es demana que la persona porti el seu arbre fins on pugui, com a mínim fins a la quarta generació, els besavis.
L'arbre genealògic.
L'arbre genealògic, l'arbre de família. I també és molt important pues, que la persona sàpiga com ha anat l'embaràs.
Tenim de parlar del com ha sigut l'embaràs de la persona que ens consulta, el seu propi embaràs, quan ell va estar al ventre de la seva mare. Això és molt important. Ni diem el projecte sentit. O sigui, és un projecte que d'alguna manera ha viscut a dintre del ventre de la seva mare ja. Que ja el porta. I inclús abans de néixer. El projecte sentit va des de 9 mesos abans, aproximadament, tot és aproximat, no és exacte, no són... doncs aquests mesos anteriors, quin era el voler del pare, quin era el voler de la mare, si realment ha sigut desitjat, si volien un noi i va resultar ser una noia, si passaven
Teresa,
coses...
Permeta'm, 9 mesos abans de la concepció.
De la concepció. I el que ha viscut la criatura dins del ventre de la mare, totes les circumstàncies que han passat, o sigui, què li ha passat a la mare durant l'embaràs...
Quines emocions...
I després, fins a quasi bé 3 anys, a lo millor, no? Què es vivia què es vivia. Evidentment que no es té que anar en detall, sinó que, escolta, es va morir el meu germà quan jo estava embarassada, molt bé, doncs, esclar, quan la mare explica això al fill, li pot explicar unes emocions que el fill pot reconèixer llavors amb aquella mare, perquè si no, no sabem res del nostre propi embaràs. I és una informació necessària.
Llavors, cada símptoma o cada malaltia té el seu percentatge de transgeneracional, o arbre genealògic, projecte sentit i cronològic. Vull dir, cada una té el seu percentatge. Hi haurà símptomes o malalties que són totalment cronològiques i n'hi haurà d'altres, doncs, que tindran un 20% de cronològic, un 40% de transgeneracional i tota l'altra part de projecte sentit, no? És important de saber.
Llorenç, l'arbre genealògic. Tenim influències, portem, no vull utilitzar la terminologia de càrrega, però sí d'una influència important, doncs.
Sí, és com que es passen càrregues emocionals de pares a fills i d'avis a nets.
Val, aleshores, si ens trobem davant d'una adopció, o sigui, d'un fill que és un fill adoptat, què passa? Que a partir d'aquí no tenim informació.
Diguem que quan hi ha una adopció és això. Si aquesta persona ha anat a petar amb aquesta família, doncs serà per alguna història també, i es pot mirar l'arbre de la família que ha adoptat el nen, no? Si l'adoptat té informació de la família biològica, doncs també és interessant veure-la, no? Però al final, si ha viscut tota la vida amb aquella gent, és per alguna cosa també. Tu has anat a petar allà per alguna cosa. Tot té un sentit.
Tot té un sentit.
És el que estudia això, que no hi ha atzar, no existeix l'atzar.
Precisament tenim un exemple que doncs, hem estat practicant amb una persona que ha adoptat els seus fills i, curiosament, doncs, en el seu arbre, en l'arbre d'aquesta persona, ella és una dona i ella podia tenir fills, el que no podia tenir-los era la seva parella. Però, en canvi, un cop vam estar mirant el seu arbre pel problema que ella presentava, doncs vam veure que tenia una besàvia que havia quedat orfa. I la mare d'aquesta persona doncs, és com si havia mort amb aquest patir de deixar aquests nens, els seus fills. I llavors aquesta persona va anar reconeguent, la que ens consultava, va anar reconeguent que des de molt joveneta tenia una gran afinitat per als nens abandonats. I llavors aquesta persona justament va trobar una parella que no pot tenir fills. No ho ha fet conscientment, però hi va a parar. I aleshores doncs adopten. I veus que sí que té que veure amb el seu arbre, amb ella, respecte a ella mateixa, sí. Després, si nosaltres ara tinguéssim que descodificar un dels seus fills, és clar, el no tenir l'arbre del fill sempre ens pot impedir accedir, però per això estan les tècniques de sofrologia i d'hipnosi, de tal manera que tu, en un moment donat, te sentes en una cadira, tanques els ulls, et deixes guiar pel terapeuta i arribes a sentir una sèrie de coses que després es podrien verificar. És curiós perquè sembla molt màgic, estrany, però després hi ha verificacions. La veritat acaba sortint.
La veritat acaba sortint.
Si tu la busques.
Sí, diguem que la informació, tota la informació el teu inconscient la porta. Tota la informació. Llavors, si no tens dates, si no tens datos de l'arbre, doncs també hi ha tècniques, com deia ella, per treure la informació del teu inconscient que la porta tot.
D'aquí el fet que la biodescodificació pot, des de diferents teràpies, pots, diguem-ne, utilitzar les seves eines.
Hi ha, esclar, moltes eines diferents per poder arribar en aquesta descodificació.
Aleshores, a partir del moment que comencem a desmembrar, a partir del moment que comencem a fer aquesta, diguem-ne, neteja, què succeeix? Amb què ens podem trobar? O sigui, quins efectes pot haver-hi?
Bueno, normalment, quan tu prens consciència, que és del que es tracta, de prendre consciència, perquè no tot és arbre ni tot és cronològic. Quan dic cronològic vull dir la vida pròpia,
actual,
no? Ja no, actual, exacte. El que et trobes és que el prendre consciència et fa canviar d'actitud a vegades, o et fa prendre consciència de que aquella actitud que tu tenies a la vida no era teva. Llavors canvia una mica tot plegat, no?
I d'una manera, diguem-ne...
És sutil.
Sutil?
És sutil, però a la vegada té els seus efectes, no?
A l'entorn es va transformant.
Exacte.
Clar, tu ja tens una altra visió diferent de l'entorn, perquè en el moment en què tu et canvies de la teva posició fixa, estàs veient les coses des d'un altre angle. Al final, en definitiva, del que es tracta és que nosaltres puguem anar-nos a traslladant d'angle. Pensa que, per exemple, esclar, això és una tècnica molt nova, una metodologia molt nova, i s'està buscant la manera de poder fer comprovacions, evidentment. Sí que es veu que les persones doncs, es troben bé i milloren i tot això, però el que és molt important és poder fer totes les comprovacions.
Moltes sessions requereix fer una... un treball de biodescodificació?
Depèn de la persona. Depèn de la persona, depèn del símptoma i depèn de diverses coses. Les al·lèrgies, per exemple, que jo volia parlar-ne perquè és com que un al·lèrgic és al·lèrgic tota la vida i ja està, no? Les al·lèrgies és molt lògic quan entens que l'inconscient grava la substància en la qual es troba quan té la persona un xoc emocional. Tu tens un xoc emocional molt bèstia.
Sí.
Si en aquell moment hi havia pol·len perquè és primavera i estàs en un camp, l'inconscient grava el pol·len, no es vol tornar a trobar amb aquesta situació. Quan l'inconscient es torna a trobar amb el pol·len, hi ha una reacció.
Carai,
ah.
Això és molt sorprenent.
Sí, sí.
Molt interessant, això. O sigui, els nostres oients saben que tenen moltes eines, que amb la biodescodificació hem descobert una altra manera de poder viure millor, de ser nosaltres mateixos. Hi ha alguna cosa que us quedi al tinter que us agradaria que els nostres oients...
Bueno, jo vull dir també que prendre consciència no fa res. En el cas de les al·lèrgies sí, perquè és com una cosa molt sutil que normalment, no sempre, perquè cada persona és un món, prenent consciència s'acaba, no? Però prenent consciència d'altres símptomes, altres històries, no n'hi ha prou, no? També s'ha de portar un recurs en el moment en el qual hi ha el xoc. És com, d'alguna manera, tornar al passat i canviar-lo, no? Llavors, fent aquest canvi, és com que canvia tot el seguit fins al moment present, no?
Bueno, i també puntualitzar que, clar, no sempre és el mateix, o sigui, a vegades confonem la paraula de prendre consciència amb informació, amb tinc una informació. O sigui, aquesta informació, quan diem prendre consciència, vol dir que la informació arriba a l'inconscient. Quan la informació arriba a l'inconscient sí que prenem consciència, però moltes vegades parlem de les coses i queden a nivell mental.
Superficial.
Però, clar, el quedar a nivell mental, les cèl·lules no reben aquesta informació, la reben sempre a través de l'emoció. Per tant, s'ha de poder arribar a emocionar.
Exacte.
Allò que notes que la pell...
Sí, la pell de gallina, l'esgarrifança, aquella sensació de sospir, aquella sensació de... És allò... Que m'ha arribat, que m'ha arribat.
Sentir des del cor, podríem
sí,
dir-ne
sí,
també.
Sí, també.
Molt bé, moltíssimes gràcies. M'agradaria acabar el viure amb unes paraules d'Enric Corbera. I diu, hem de llegir més per poder ser crítics. No hem de creure a ningú. Cadascú ha d'experimentar la veritat per ell mateix. Jo agrairia que Teresa, Llorenç, poséssiu la vostra pinzellada.
Sí, jo m'ha quedat per dir una cosa que és molt important, penso, que la biodescodificació no ho és tot, no? Que simplement el mestre, l'Enric, explica que és com la sal. Hi ha una taula on tothom té els seus plats, en un restaurant, i cadascú es fica el seu nivell de sal. Però la biodescodificació és la sal, no? Ell ho diu així, que no pretén substituir res, simplement pretén optimitzar tot tractament que el pacient rebi, no? Això és molt important, que deixava de dir-ho, no?
Molt bé.
Dic que jo penso que és important que amb la informació que hi ha aquí no n'hi ha prou, si algú està interessat en saber més, doncs que vagi a la pàgina web de la biodescodificació, que és posar biodescodificació al Google i et sortirà a l'Institut Espanyol de Biodescodificació junt amb l'Associació Espanyola de Biodescodificació i allà hi ha vídeos, hi ha explicacions, i està tota la informació completa, no?
Estic convençuda que molts oients estaran molt, molt neguitosos per poder saber més sobre la biodescodificació.
Allà hi ha tots els vídeos, hi ha de tot, vull dir, realment ho entens perfectament.
Perquè Teresa i Llorenç ens heu deixat amb bocabadats amb la vostra informació.
Ai, jo ara no sé quin colofó posar. Fa molts anys que estic anant a darrere, diguem, de més coneixements, doncs perquè les persones puguin arribar a prendre consciència, i penso que aquest mètode és fantàstic.
I és fantàstic també, suposo, el fet de compartir-ho mare i fill, perquè cal dir als oients que la Teresa i el Llorenç són mare i fill,
sí.
I deu ser un luxe.
Sí, per mi sí, per mi ha sigut una sorpresa, perquè, és clar, no m'ho esperava, i la veritat és que es va entusiasmar ell primer i a darrere d'ell hi he anat jo, sí.
Sí, bé, sí. Doncs ha estat un plaer molt gran tenir-vos a l'estudi del Viure des de l'Essència Ràdio Sant Celoni, i espero tornar-vos a tenir aquí amb nosaltres ben aviat perquè ens expliqueu noves experiències
i
ajudar més als
sí,
oients.
Sí. I tant que sí.
Fins ben aviat.
Molt bé,
moltes gràcies.
Gràcies.
Viure des de l'Essència, amb Glòria Montasell. Dimecres, després de l'Info 7, de 8:45 del vespre, i dijous, després de l'Info 7, de 8:00 del matí i 2:45 del migdia. I sempre que ho vulguis, a través de Ràdio a la Carta, sansaloni.cat/ràdio.